9:48. El passat 27 d'agost a La Vanguardia, el periodista Esteve Giral signava una crònica a Tarragona titulada El futur de les colles, castelleres, a l'aire. Els castellers temen els efectes de l'aturada i la Covid-19 en el nombre de camises i també la canalla. Hi ha 102 colles castelleres a Catalunya. El que no sabem és si mai a la història castellera havia succeït una circumstància semblant. Per tant, anem a petar a un casteller d'aquells de la Soca de la Jove de Sitges, que a la vegada és historiador casteller, periodista casteller i home d'estadístiques continuades. Santi Terraza, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicent.
Havia passat mai això?
Home, la història dels castells, que es remunta a finals del segle XVIII, doncs hi ha hagut alts i baixos. I sí, hi ha hagut temporades que no s'han fet castells, per exemple, la Guerra Civil. La guerra no se'n van fer. El que passa és que el panorama casteller d'aleshores, doncs, clar, era radicalment diferent del que actualment. En quins moments, doncs, hi havia poques colles, hi havia només les colles de Valls, Tarragona, el Vendrell, i clar, era la situació, doncs, es feien castells de moltes menys actuacions, menys nivell, i a més, amb una part limitada del territori. I amb una circumstància com l'actual, doncs, no. Sí que és cert també que hi ha hagut altres anys i altres períodes en què fins i tot la història dels castells, doncs, que en alguns moments s'havia posat en perill la continuïtat dels castells. Això, sobretot, doncs, a començaments del segle XX, quan ja després d'una època de màxima expansió dels castells, que es van arribar a fer castells de nou, o quatre castells de folre, o cinc de nou, etc. Després hi ha una sèrie de factors socioeconòmics que posen els castells en una situació, doncs, de gairebé a la desaparició. Per una banda hi ha la filoxera, doncs, que suposa una part de la despoblació del Camp de Tarragona i del Penedès, que és on es feien els castells, i després també, doncs, un cert canvi cultural, doncs, amb la irrupció, doncs, de noves activitats, noves modes, noves cultures, és a dir, l'aparició dels esports. Els castells aleshores, a finals del segle XIX, es veia com una cosa antiga, mentre que els esports i tots els valors, doncs, que implicava el noucentisme, doncs, eren, diguéssim, que lleugerament diferents a la imatge que propugnaven els castells en aquells moments. I això, doncs, va fer, doncs, que els castells també estiguessin a punt de la desaparició. Hi ha algunes actuacions, alguns anys, perdó, com el 1919, que només en tot l'any només se'n fan 5 actuacions castelleres. Però vaja, hauran estat més que no pas aquest any 2020, aquest 1919.
Perquè, òbviament, t'anava a preguntar si arran de l'epidèmia del 18, d'aquella mal anomenada grip espanyola, però que ha passat a la història com a grip espanyola, hi ha molta historiografia del que es va viure en el món casteller, però queda clar que el 1919, aquestes 5 actuacions, suposo que defineixen prou bé també el que va passar, no?
Sí, el que passa és que no és fonamentalment per la grip per la grip espanyola, sinó perquè ja en aquells moments els castells estaven en una situació de crisi que es malvivia per la pròpia supervivència. Això es manté així fins al 1925-26, quan aleshores apareixen les colles del Vendrell i de Tarragona, que això, doncs, bueno, esperona una mica els davalls, que a més, doncs, reactiven la rivalitat. Però vaja, els primers 25 anys del segle XX van ser panorama castellet, vaja, els castells. Era una anècdota de la cultura catalana.
O sigui que gairebé el que sí que podem considerar és que mai en tan bon moment casteller ha vingut una circumstància com l'actual.
No, vaja, la situació actual, doncs, que òbviament condiciona absolutament tots els factors de la vida, doncs, són els castells, que a més, doncs, per la pròpia idiosincràsia, per les pròpies característiques, doncs, que impliquen precisament, doncs, un treball en grup, un col·lectiu, d'estar tots junts, doncs, vaja, en cap altra activitat afecta més que en els castells.
Has estat jurat, òbviament, has estat periodista casteller. Quan vas començar a intuir que difícilment aquesta temporada hi hauria castells? Més enllà que a l'inici fins i tot es parlés que es podria desenvolupar el concurs de Tarragona amb algunes circumstàncies determinades o amb alguns condicionants determinats, estava bastant clar des del principi que es feia molt difícil plantejar una temporada en aquest entorn?
Sí, no des del primer dia, doncs sí, des de les primeres setmanes. Però amb converses amb altres periodistes castellers o amb altra gent d'altres colles, doncs ja es va començar a intuir que al cap de pocs dies, doncs després del 14 de març, diguem, aquest any serà difícil que ens en feixem. Sí que és cert que després, que és un món molt passional i amb totes les activitats passionals, doncs de vegades costa acceptar quina és la realitat fins que no t'hi trobes, doncs, de ple. I sí que és cert, doncs, això, que el concurs de Castells de Tarragona, doncs, va trigar molt en suspendre, perquè, doncs, bueno, confiava, com també es va trigar a suspendre la Festa Major, no?
Sí, sí.
Vaja, perquè, bueno, sempre hi havia, doncs, aquell pri d'esperança, malgrat que científicament, doncs, era difícil de sustentar.
Hi ha coses de mal suspendre, eh?
Exacte, que costa i bueno, i perquè sempre hi ha això, un petit pri d'esperança, i escolta'm, si hi ha alguna petita possibilitat, doncs no ho patem tot abans d'hora, no? Però vaja, ja es veia que els castells seria difícil que poguessin haver castells aquest any 2020, i vaja, i el 2021, jo veig bastant complicat que el 2021 es recuperi l'activitat. Potser sí que es podria arribar a fer o començar a fer alguns assajos, no sé si algunes actuacions, estem parlant absolutament de futurologia, i per tant en aquests moments ningú està en condicions de preveure què és el que passarà el 2021, però les intuïcions sí que diu que serà difícil, bastant difícil que es recuperi l'activitat.
I com hem parlat en tants altres àmbits, i no sé si l'article de La Vanguardia va també una mica en aquest sentit, amb 102 colles castelleres o més de 100 colles castelleres, és probable pensar que algunes d'aquestes colles difícilment tornaran a l'activitat?
Sí, efectivament. Hi ha unes colles que tindran difícil. El conjunt del món castelló tindrà difícil, perquè bueno, la represa, quan realment sigui represa, doncs no serà de cop i volta, sinó que serà progressiva i hi haurà, lògicament, doncs, molta gent que s'ho pensarà dues i tres vegades abans de fer determinades activitats que abans practicava amb normalitat. I els castells, que fonamentalment el que necessiten és gent, en el moment doncs, que la quantitat, ja no només la qualitat, sinó la quantitat doncs, es perd o té pèrdues, doncs patiran, i aleshores hi ha colles que estan al límit, hi ha colles que estan bastant per sota del límit del que necessitarien de tenir de massa humana suficient, i només que en perdin doncs, un 5 o un 10% de la seva massa humana, doncs els serà pràcticament impossible doncs, de recuperar l'activitat.
No sé si això entra dins aquella, perdó, aquella lògica històrica que a vegades els esdeveniments propicien. Colles que d'alguna manera ja estaven en una situació en la qual difícilment ja per compte propi es podia mantenir, arriba una circumstància com aquesta que acaba liquidant el que era una colla que amb moltes dificultats podia continuar endavant.
Sí, les colles castelleres són lògicament sobiranes per decidir què és el que volen fer i com i quan ho volen fer. I aleshores, sempre que es puguin veure amb cor de poder continuar, doncs, bueno, com allò que dèiem abans, doncs, com que és una activitat doncs, molt passional, que agrada molt, que molt militant, doncs la gent es resisteix fins a l'últim moment i entra la tovallola. Però sí que és cert que hi ha algunes colles en concret, no estem parlant de moltes, però sí d'algunes, doncs que tenen dificultats per fer castells de sis. I aleshores, doncs, vaja, quan una colla té dificultats per fer castells de sis, diguéssim que s'ho ha de replantejar.
Per això ho deia, Per aquelles colles que d'alguna manera havien pujat un carro que amb el pas del temps segurament no motivava tant com semblava que motivava al principi. Les grans, Vilafranca, Valls, Terrassa, com estan vivint tot això?
Totes ho estan vivint doncs, amb la circumstància, amb la incògnita i amb la incertesa en la qual, doncs, de fet, conjuntament estem vivint la situació actual. Sí que és cert que sí que fa intuir que, evidentment, aquestes colles patiran, com patiran totes, això no hi ha cap mena de dubte, però que en els últims anys, no pas en l'última temporada del 2019, però sí en les anteriors, entre el 14, 15, 16, 17, sobretot, doncs hi va haver una gran efervescència de castells de Déu, mentre que en la del 2018 i el 2019 doncs, van prioritzar més entre les colles grans els castells, diguéssim, sense folre, és a dir, la torre de 8 sense folre, 4 de 9 sense folre, o 3 de 9 sense folre, que van carregar les colles de banys. És a dir, pels castells de 10 el que es necessita, sobretot, no únicament, però sobretot és molta gent. Pels castells sense folre el que es necessita és gent molt tècnica i que en sagi molt, que sigui molt bona. Doncs, home, tot fa preveure que els castells de 10 seran cars. Seran cars de veure un cop es reactivi i es recuperi tot, perquè hem de tenir clar i hem d'assumir doncs, que si ja en els dos últims anys, abans de la situació del coronavirus, doncs, ja hi havia dificultats per a les colles grans per poder arrossegar el nombre de castells suficients per assajar els castells de 10, quan recuperem la suposada normalitat, pot preveure que aquesta dificultat encara serà més gran. Per assajar un castell de 10 es necessita a l'ordre de 500, 600 o 700 persones. Si ja l'any passat tant les colles de baix com els castells de Vilafranca, els Minyons de Terrassa tenien dificultats per amb un assaig, doncs, bueno, quan sigui el moment de tornar-los a ensejar, previsiblement en tindran més dificultats. Per tant, tot fa preveure que en un futur, siguem optimistes, doncs veurem més 4 de 9 sense folres i torres de 8 sense folres que no pas castells de 10. Però vaja, el futur, evidentment, és absolutament imprevisible, no? I, per tant, això són intuïcions que simplement surten de la lògica.
La lògica també diu, i apuntant el que deies fa un momentet, que molt probablement pares, mares de molta canalla poden tenir una certa prevenció en tornar a portar els seus fills, les seves filles a castells?
Sí, amb pares, mares, i després no tant pares i mares, sinó també gent més adulta. Mm-hmm. Sí que és cert que la majoria d'estudis diuen que la canalla doncs, no és tan receptora del virus com la gent més adulta, però òbviament doncs, intentes limitar els riscos, és absolutament normal d'intentar limitar els riscos al màxim. El que sí que es produirà és que una situació molt, molt, molt complicada, i és que independentment del volum de canalla que tinguin les colles, serà una canalla nova. És a dir, caldrà començar pràcticament de zero. Hi haurà pocs enxanetes que quan facin el seu primer castell, sigui la temporada del 2021, del 22 o la que sigui, doncs previsiblement que no, que serà el seu
primer
castell, que no hauran fet abans castells. Perquè, clar, la vida d'una enxaneta, com a enxaneta, és curta. Després doncs, va baixant a dosos, després a 15, etc. No? Hi ha molts pocs casos molt, molt, molt concrets de canalla doncs, que potser no creix tant, que durant bastants anys fan d'enxaneta. I aleshores, clar, això és una feinada immensa pels equips de canalla, doncs, perquè, vaja, estrenar tot un pont sencer, els qui vaja, hem estat allà i que sabem el que suposa les dificultats, doncs, bueno, costa molt. Això és un altre element que també fa preveure doncs, que al nivell, un cop es reactivi l'activitat, els castells, doncs el nivell baixarà doncs perquè vaja, si tu has de fer un castell amb tot el pont de dalt nou, doncs és evident que el faràs doncs, un nivell bastant més baix del que de les teves capacitats i possibilitats.
I hem parlat abans de la supervivència des del punt de vista de la motivació per continuar fent castells. Des del punt de vista de la supervivència econòmica, com es mantenen les colles durant aquests mesos? Sense actuacions, anava a dir drets de televisió, que aquí va bé fa ben poc, aquella, sembla com si fos ahir, aquella encesa polèmica pels drets de televisió, etcètera, etcètera. Les colles com s'ho maneguen econòmicament?
Bueno, hi ha colles que són més dependents d'ingressos econòmics que altres. Hi ha colles doncs, que s'han acostumat a viure també amb un cert nivell i que casualment són les colles que ara estan apretant més per tal de que es recuperi l'activitat el més aviat possible.
Les de l'autobús amb el nom i tot això.
Ah, exacte. Sí, bueno, nosaltres la colla de Sitges també té
autobús, quedi clar.
Però el tenia pagat des del primer dia. i aleshores no, la nostra colla no té deutes amb els bancs ni ha fet determinades operacions que són molt
agosarades.
Criticables, eh? Sí, bueno, jo no entraré pas a criticar-les, cada colla és ben lliure de fer el que consideri si veu que és capaç de fer-ho. Ara, clar, ningú es podia preveure que de cop i volta s'aturarien els ingressos. Ningú s'ho podia preveure. Clar, hi ha colles, doncs, això, que tenen, bueno, que han hagut de fer renegociacions amb les entitats financeres, que han hagut de buscar altres tipus de suport, perquè, clar, perquè els patrocinadors, doncs, lògicament, si no hi ha activitat, doncs no obtenen la rendibilitat que poden obtenir si l'activitat és...
Però pregunto una bestiesa, pels que no en som coneixedors d'això, però d'una colla de les punteres, el pressupost anual, què pot ser?
Depèn com ho compti, perquè en alguns casos... Vaja, aquestes colles acostumen a fer viatges, i viatges a l'estranger, sí, i viatges doncs, que valen molts diners, i aleshores hi ha colles que tot el pressupost d'aquest viatge, en el qual doncs, es demana als castellers que vagin, doncs, sí, que paguin una part, perquè vaja, potser se'n fan vols transoceànics que se'n van als Estats Units o se'n van a Xina o se'n van a un altre lloc, i aleshores els castellers doncs, acostumen a pagar a l'ordre d'uns 300-400 euros cada un. Clar, és diferent si això ho comptabilitzen com un ingrés que si ho fan com una comptabilitat a banda i al marge del pressupost general. Si ho comptabilitzen com un ingrés, doncs, home, estem parlant del voltant de 600.000, 700.000 euros. Poden ser.
Déu-n'hi-do.
El pressupost d'una colla. Sí, sí, per això són quantitats. El que passa és que estem parlant de casos molt concrets i no representatius
del món casteller, està clar.
La immensa majoria del món casteller.
Aquest cap de setmana passat, la Jove de Sitges tenia prevista una xerrada precisament per parlar dels castells post-Covid, que una xerrada que arran també de totes aquestes noves mesures s'ha ajornat fins un altre moment, però en qualsevol cas haig d'entendre, Santi, que les principals preocupacions ara per les colles són aquestes, com tornar a l'activitat d'una forma més o menys ordenada i, d'alguna manera, com aconseguir estabilitzar una temporada castellera?
Sí, ja les colles formem part d'una... Estem agrupats entorn a la coordinadora de colles castelleres, que a més té un equip mèdic i científic des de fa anys, professionals doncs, que hi treballen i que coneixen l'activitat, i que ells des del primer minut, vaja, des d'abans del confinament, doncs ja estaven amb el responsable del Departament de Salut i amb altres experts marcant quines havien de ser les pautes a seguir. I la immensa majoria de colles, per no dir pràcticament totes, no n'hi haurà cap, potser amb alguna excepció molt concreta, però la immensa majoria doncs, actuaran en grup, actuaran doncs, seguint els paràmetres doncs, que marqui la coordinadora, que marqui l'equip mèdic i científic de la coordinadora, que ja han fet un protocol de que un cop es reactivi, com podria arribar a ser, sempre en condicional,
sí,
doncs, la represa dels assajos i de les actuacions. En tot cas, parlar de com seran els castells en les post-Covid, que és el que volíem fer amb la xerrada aquesta amb dos expresidents de la coordinadora, no deixa de ser doncs, de parlar d'intuïcions, de parlar de com gestionar aquesta incertesa, perquè no sabem, com dèiem abans, si ens tornarem a enfeixar el 2021 o com ho farem. O quan ho farem. I en el moment que ho fem sí que sabrem que previsiblement els inicis doncs, seran diferents a com estàvem acostumats i com s'ha fet doncs, al llarg de més de 200 anys.
Tot i que aquí, suposo, Santi, no hi ha més cera que la que crema. Una pinya només es pot fer d'una determinada manera.
Exacte.
Un peu només es pot fer d'una determinada manera i un castell només es pot fer d'una determinada manera.
Sí, sí. Això no, està clar i és evident que no s'ha de canviar. No, el que sí que es deia en el protocol, doncs que potser és els primers assajos de castells nets, és a dir, a l'hora d'ensejar en un assaig ja es fan les pinyes per una banda i per una altra banda es fan el que es diu els castells nets, és a dir, el castell amb els segons, el pis que sigui a terra, i sense pinya. I després hi ha un tercer element, que és la canalla, que s'entrella a banda. Els primers informes de la coordinadora doncs, diuen que s'haurà de potenciar probablement al principi doncs, el que són els castells nets, malgrat que evidentment hi ha contacte, com és natural. Si tot amb un pilar hi ha contacte, encara que sigui només el de sobre i el de sota. Però sí que és cert doncs, que el nivell de transmissió que hi pugui haver doncs, amb un castell net és inferior que no pas amb una pinya. Ara bé, això no deixa de ser un fet absolutament transitori, és a dir, no es pot entendre doncs, que en un assaig només es facin castells nets.
Està clar, està clar. 10 i 8 minuts després de tantes temporades qualificades d'històriques, ara també estem en una temporada històrica pel fet de precisament això, de no haver-hi cap actuació castellera o món casteller aturat del tot, esperant 2021-2022, esperant un nou Sant Fèlix, una nova Santa Úrsula, etc etc etc. Santi Terraza, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Fins ara, adeu.